Compartim una estoneta de conversa amb el cap del servei d'advisory de Morabanc, l'Enric Galí. Molt bon dia, Enric.
Bon dia a tothom.
Hem fet avui una miqueta de selecció d'algunes informacions que l'Enric ens traduirà i ens les posarà en un llenguatge més planer i que han marcat aquestes últimes hores, com diem, des del punt de vista precisament de la informació econòmica, sigui de l'àmbit que sigui. Hi ha qüestions de macroeconomia, hi ha qüestions més de finances, d'empreses, etc etc. En tinc una, que en parlàvem l'altre dia, precisament una part, com a mínim, amb els teus companys, el Sergi i la Cristina, que parlàvem del famós America First, i què volia dir això traduït des del punt de vista econòmic i d'aquesta política que el senyor Trump vol posar damunt la taula de penalitzar molt les importacions a Amèrica de productes com l'acer i quin és l'altre?
L'acer i alumini.
I alumini, que estaran molt gravats per tal que es consumeixi i que donar una preponderància, que és el que es diu això, no? Fer de proteccionisme respecte al producte interior. Amb un portal d'informació econòmica llegeixo: el proteccionisme i les crisis de les tecnològiques tindran conseqüències a les borses. Això us ho esteu mirant, els que analitzeu aquests escenaris, us esteu mirant amb lupa o no?
Aviam, evidentment, estem mirant aquest 2018 i aquest 2018 es caracteritza per ser molt volàtil, i des que el senyor Trump ha començat a ficar sobre la taula tot el tema del proteccionisme, iniciant amb el tema dels arancels sobre l'alumini i sobre l'acer, cosa que ja va anunciar l'any passat, però tothom se n'havia una mica oblidat, no? Llavors això ha fet por una mica als mercats, perquè al final tu trenques una mica l'ordre mundial. És a dir, jo et vaig a ficar un exemple, és a dir, amb el cas de l'acer, Estats Units té una indústria acerera grossa i forta, però no és tan rentable ni és tan barat l'acer com produeixen els xinesos. Llavors, d'alguna manera, els xinesos estan enviant alumini i acer cap a el que seria Estats Units, es deixa de consumir en part, no totalment, en part acer americà i es consumeix acer xinès perquè és més barat. En el cas que els Estats Units diguessin i tiressin endavant, que sembla que ho estan arreglant per darrere, perquè és com fotre un crit fort, espantar tothom i després tranquils, ho arreglem. No? És a dir, als Estats Units consumiria molt més acer americà i deixaria de consumir l'acer xinès.
Això per què passa? Ho dic per la gent que no entengui massa això de les polítiques proteccionismes, els arancels, etc. Si tu, a un industrial americà que ha de fer obres, ha de fer infraestructures, ha de fer el que sigui, i fins ara deies tu, comprava acer xinès i el comprava a tant. Clar. Si ara li dius, l'has de comprar a tant més el 15%, coi, doncs igual li surt més a compte comprar.
No, fem-ho fàcil. Escolta, tens aigua d'Andorra, aigua andorrana, i tens aigua francesa que ve dels Alps, fabricada per la marca Danone. Si estan a mateix preu, tu dubtes, no?, quina comprar. Si està més cara l'aigua francesa, doncs tu seràs molt més patriota i compraràs andorrana.
Patriota de butxaca.
Mane?
Però també ser patriota de butxaca, això,
Sí, però bueno, som tots, les empreses són patriotes, molt, però també miren per la butxaca, perquè l'objectiu de l'accionista és beneficiar, els màxims beneficis possibles.
De la teva inversió,
no?
Evidentment.
Llavors, clar, el que et deia, tu pots alterar tot l'ordre mundial, perquè si tu puges els arancels de l'acer xino, es consumirà tot el que és l'acer americà. Però aquest acer xino ha de trobar sortida. Llavors, als Estats Units hem solventat el problema, els xinos giraran una mica el que és el seu scope i marxaran cap a Europa. Llavors diran, ostres, Europa, comencem a inundar, i el problema el tindrà la indústria acerera europea. Llavors Europa ja es pot córrer a pujar també arancels. Llavors entrem en un món que ens tornarem bojos.
Inflacionista, absolut.
Exacte. El tema dels arancels, sota el mandat de George Bush fill, ja es van ficar i van durar 18 mesos, perquè va resultar altament negatiu per a l'economia americana. És a dir, no sé si es repetiria un moment com l'actual, però podria repetir-se una situació similar. No és favorable.
I escolta, en un món ara absolutament, com sabem, globalitzat, si algú, com el senyor Trump, decideix que li posa un extra d'impostos als productes de fora, algú no pot dir, pues jo li poso un extra d'impostos als productes americans? Això no perjudicaria les exportacions americanes?
Clar, perquè això és el comportament més canalla que hi ha. És a dir, això pot passar totalment, és a dir, és que inclús amb el que estàvem parlant, i jo quan dèiem, ostres, s'està ficant contra Xina, m'estranya molt que es fiqui contra Xina i que vagi més enllà del que és un espectacle, un show que està fent el senyor Trump, perquè al final, qui té la majoria de deute americà? Els xinos.
Això és el que comentaven els teus companys l'altre dia.
I si aquesta gent deixa, a la pròxima emissió de deute americà deixen de comprar deute, què passarà? Automàticament et pujaran els tipus perquè hi haurà menys demanda. Menys demanda, puja l'interès a veure si hi ha una mica més de demanda. Ip, dolent.
Sabies? Es paga més car. Clar. El deute es pagaria més car.
Correcte.
I no els interessa.
Correcte. I sabies una altra cosa? Sabies que General Motors, la insígnia de vehicles americans, que venen les marques Chevrolet, Cadillac, Corvette, també són propietaris de Daewoo, que estan evacuant la majoria de cotxes a la Xina? El fabricant supermercat Walmart, dels més grans a nivell mundial i líder absolut als Estats Units, de moment, fins que arribi Amazon, però de moment és el líder absolut, on compra tots els seus productes de plàstic? Els Estats Units no es dedica a fabricar plàstic, se'n van cap a Xina. Bueno. Llavors, clar, ojo al dato, el que farem aquí, és un joc relativament perillós i de conseqüències que possiblement siguin incalculables. Tu pots estimar una part, però és el que tu dius. Tu em tatxes això, jo et tatxo l'altre. El tema és que...
Però aquest anàlisi que tu l'has fet a milers de quilòmetres de distància, això el senyor Trump o els seus assessors no ho saben. Cuideu, no li trepitgis el peu als xinesos, que si deixen de comprar deute ho passarem malament. Això ningú li ha dit... Sí. O està parlat i tot és una comèdia?
Aviam, jo estic convençut que un gabinet governamental del país més fort del món, pel moment, ha de saber ben bé quins són els límits i quines són les conseqüències, millor que humil els servidors que estem aquí.
Un analista econòmic a 5.000
quilòmetres de distància. És a dir, amb un petit país proteccionista tancat. No és el clar, jo crec que clar que ho saben. L'únic que el seu president pues, té la tendència, pues, penso, a fer sempre una mica del show i intentar forçar les coses. Fixem-se que quan va parlar la primera vegada de l'acer, de les tarifes sobre l'acer i sobre l'alumini, estaven en plena negociació de nafta. Es van ficar nerviosos els europeus. És a dir, un polític europeu que va fer els comentaris que va fer sobre pujar els impostos a les Harley Davidsons, jo penso que aquest es va ficar al mateix nivell que el Trump i no ho havia de fer, perquè finalment, si ens hem donat compte del que ha passat, és que Europa està excluïda d'aquests arancels. Per què? Perquè s'han sentat a la taula i negocien. Què volia? Forçar una situació al moment que estàs negociant amb nafta. Nafta és el comerç que tens amb Canadà, amb Mèxic, bàsicament. I ells també estan excluïts, han arribat a un acord. Per tant, t'adones compte que és algo que ja va dir al principi el seu mandat, de dir, tots els acords que ja han quedat completament obsolets i anirem a renegociar-los un a un. Evidentment, quan ens hem vist a les borses, que els mercats estaven força calents, que tot està recuperant, això ha sentat com un jarro d'aigua freda i ens ha provocat unes correccions molt sèries. Mm-hmm. Però, clar, aquest home està tornant a renegociar-ho tot. La qual cosa em diu que ho dèiem abans, que podria ser això amb la boca petita, perquè jo saps com si escapi de les mans, això pot ser relativament perillós i podem entrar en un escenari molt negatiu. Però clar, no se'ls ha escapat de les mans una altra vegada. És que tornem a repetir el panorama que teníem al 2017. És a dir, el 2017 era un tema que ens estàvem quasi matant amb Corea del Nord. Aquest 2018 hem marxat juntets a les Olimpiades de Corea del Sur, a esquiar tots juntets, el senyor del Corea del Nord s'ha mogut cap a Xina, s'han trobat tots i dius, ostres, m'he perdut algo, poder, m'he perdut un capítol, no?
Estàvem aquí dient qui tenia el botó més gros i més efectiu nuclear a sobre la taula i ara ha canviat l'escenari absolutament.
Clar, és com si m'ho hagués comprat el Netflix i comencem a veure la sèrie 1 i ja estem a la temporada 8 de cop, no? Que dius, ostres, m'he perdut les 7 temporades del mig i no sé què ha passat, no? Llavors, sí, és cert que és complicat tot aquest tema de proteccionisme i pot portar molt pitjor. És a dir, moltes vegades... estar tancats amb les seves pròpies fronteres, jo crec que no hi ha millor que els andorrans com per saber-ho i poder analitzar una situació com aquesta, no? Penso que el món del comerç obert i cap a on anàvem és absolutament fantàstic i positiu per totes les economies. Tancar-se seria el pitjor del món. Mm-hmm. I per als Estats Units jo penso que possiblement a curt plaç tingués alguns efectes bons, segurament, per la indústria interna, perquè tampoc són gaire exportadors, però a la llarga sempre té efectes negatius.
És que jo, en un altre portal, no tant d'informació econòmica, però sí més d'anàlisi política, deia que el senyor Trump el que havia de començar a contentar eren els seus electors. Uh-huh. I precisament, d'on va treure els vots el Trump? De l'Amèrica Interior. L'Amèrica Interior, que és precisament on està aquest tipus d'indústria pesada. I els havia de fer alguna clocadeta d'ull, perquè... Sí. Malgrat que s'ha dit, i ara ho estàvem comentant en aquell famós llibre del Foc i Fúria, de que el Trump es va presentar per no guanyar, finalment va guanyar. I va guanyar amb uns arguments, amb uns eslògans, amb aquell America First, Make America Great Again, no? Uh-huh. Tornem a fer America Gran, etc, etc. Per tant, si tu dius Make America Great Again, vol dir que havia deixat de ser great, que ja no era gran, no? I que havia de començar a pagar una miqueta les factures precisament de electorals, no? que havia tingut.
Aviam, Make America Great Again és un guinyo una mica a molts sectors que han estat automàticament deprimits. Uh-huh. És a dir, però la indústria americana ha crescut i ha girat cap a altres sectors, és a dir, la potència americana no ve dels sectors industrials, no ve del sector acerer, ve del sector tecnològic i ha girat, o ve inclús del sector petroler, és a dir, amb tot el tema del fracking, el qual els Estats Units és clarament autosuficient de petroli. Llavors, el Make America
Great Again.
Great Again és una mica anar a buscar els sectors una mica més deprimits, maltractats per altres, per la gran crisi que s'havia viscut des del 2008, crisi immobiliària, crisi de tancament de moltíssimes indústries, intentar guanyar aquest vot. És a dir, va detectar que hi havia una mancança en aquest grup electoral i va anar a buscar-lo.
Mm-hmm. Sí, és evident. Escolta, ja que has esmentat aquí el tema tecnològic, els analistes esteu mirant també amb atenció les conseqüències que pot tenir, jo crec, l'efecte domino de Facebook, les dades, hem parlat abans amb la Viviana en el seu apunt sobre una multa de 2.000 bilions americans, o sigui, 2.000 milions de dòlars per aquesta filtració de dades a Cambridge Analytica, etc, etc. Aquesta informació diu que això pot tenir conseqüències també a les borses, no només a Facebook,
Aviam, el món gira tecnològic. D'acord? És a dir, la tecnologia ens permeteix abaratir moltíssims costos, ens permeteix tindre accés a moltíssima informació, ens permeteix aconseguir coses que estan a l'altra punta del món sense necessitats pràcticament d'immobiliaris, d'intermediaris. La cosa seguirà pujant, n'estic convençut, i la tecnologia seguirà creixent i és la font de tot èxit de qualsevol empresa.
Mai no tornarem a viure una bombolla tecnològica que es desinfli com fa uns anys, te'n recordes, va generar unes baixades a les borses brutals?
Aquí anem, no? És a dir, que és necessari, sí, estic convençut, i va endavant i ha de créixer. El tema és si ha de créixer amb tanta velocitat com està creixent fins ara. És a dir, l'any passat, si tu vas invertir a Estats Units i vas invertir en tecnològiques, en vez de guanyar un 20% que va guanyar l'índex, tu vas guanyar un 43%. I depèn de quina tecnològica has invertit, has guanyat 300 o 200% amb molta facilitat. Els fabricants de microchips, fabricants de targetes gràfiques, han pujat absolutament animalades. Llavors això es porta a que les valoracions d'aquest tipus de companyies cada cop estan més cares. Aquestes valoracions de companyies estan a nivells de les companyies tecnològiques com l'any 2001, no, estan molt, molt més per sota, no és el mateix. Però clar, ens comencem a espantar ja quan arriben a aquests nivells tan alts. Poden arribar a protagonitzar una correcció? Clar, si ha sigut tan gran com per pujar un 40% quan l'índex ha pujat un 20%, si l'índex baixa un 10%, tu a mi ho baixes un 30%. Amb molta més facilitat. Si hi ha una pèrdua de confiança en la companyia, com és el cas de Facebook, no et penalitzaran d'un 1% amb un 1%, et penalitzaran d'un 6% amb un 6%. Doncs, pot haver-hi una petita correcció en el sector tecnològic? Jo penso que sí, és a dir, però perquè ha corregut molt més que els altres i per valoracions està molt més car. I quan hi ha una mínima espantada, també s'espanta una mica més ràpid. Però és el sector del futur en el qual tothom hi ha d'anar apostant i segurament companyies com Microsoft, com Apple, com Samsung seguiran espenyent tot i les possibles correccions o corregiran molt menys. N'estic convençut. La ciberseguretat és absolutament el futur. Per tant,
tu un escenari d'una altra desinflada dels valors tecnològics a les borses no la contemples?
No la veiem ara immediatament, és a dir, si les coses comencessin a tornar a pujar una animalada, podries dir, ostres, si els fonamentals es planten com el 2001, clar. Al tanto. Però pensem també una cosa, és a dir, moltes tecnològiques que estan espenyent, tenim al cap Amazon. Amazon no és una empresa tecnològica, és un centre de distribució que utilitza molt bé les xarxes. Sí, és a dir, sí. I hem una empresa de ciberseguretat, és necessària avui en dia. Al 2001 moltes empreses tu inverties i no sabien ben bé el que anàvem. Era el boom inicial. Ara tenen un leitmotiv aquestes empreses, tenen un negoci fort i saben aplicar tecnologia a la majoria d'elles.
Mm-hmm. Anem a passar, perquè ja sabia que aquesta donaria per bastant. A veure, n'hi ha una que diu el Fons Monetari recomana a l'Eurozona crear un fons comú anticrisi.
Olé. Aviam, això està molt bé. Això està molt bé. És a dir, i sortim de l'ambient macro, grans governs, i marxem a l'ambient d'empresa. Quan tu passes una època de bonança, l'empresari què fa? Guarda calés, guarda reserves, fons propis, per quan arribin mals moments poder aguantar l'empresa i poder mantenir els treballadors.
Sort d'això, perquè durant la crisi s'han pogut aguantar moltes empreses i molts llocs de treball en base a aquesta prevenció que havia tingut l'empresari de lo que dius tu.
Exacte. Si tu fas com els governs, i fiquem casos com el govern d'Espanya quan va entrar el senyor Zapatero. Ostres, en Europa el deute sobre total de GDP, sobre PIB, deute sobre total del PIB, és un promig del 90 i nosaltres estem al 60. Va, pugem al 90, amb una antesala d'una crisi. Ostres, malament. I si tu tens una empresa i en guanyes 10 i te'n gastes 10, quan te vingui una crisi, i et vindrà, perquè tots són cicles econòmics, patiràs. Doncs jo penso que aquesta iniciativa europea és molt bona, perquè al final el que evitaràs, en cas que hi hagi un problema, doncs, tindré que recurrir a emetre nova moneda i incrementar els balanços dels bancs centrals, segurament. D'aquesta manera tens un fons que ja està precreat. I això s'ha de fer quan venen èpoques bones. I que es digui que es fa ara, vol dir que les coses estan anant bé. I això és molt positiu.
Aquí haurien de contribuir països, estic pensant, perquè el Fons Monetari i els socis són països.
Sí.
I un altre, amb això acabem, que jo t'he demanat abans, què vol dir, que me traduís primer a mi a nivell personal, una informació que traiem del portal econòmic d'Europa Press que diu: el capital privat disposa de més de 500.000 milions d'euros, mereja la xifra, a nivell global, segons el parer d'Ernst & Young.
Aviam, com m'ho has dit, m'he quedat a mi, quan vas enviar l'article, em vaig quedar una mica a dir, ostres, què és el capital privat? Vaig començar a llegir-ho, és el private equity que en diguem nosaltres. Hi ha dos tipus de capital. El capital que cotitza a borsa, que tothom podem anar a través d'un intermediari financer i comprar accions d'Apple, comprar accions de Michelin, comprar accions de McDonald's, això és un capital públic perquè és accessible a comprar, però clar, tu no te'n pots anar davant d'una empresa coneguda i dir vull comprar accions seves, perquè aquesta acció de capital és privat, que està en mans d'un soci restringits. En aquest cas, el que fan el private equity o capital privat són grans fons d'inversió, format JC Flowers, ben conegut per aquí a Andorra, formats KKR, que el que fan són anar comprant en diferents empreses, i empreses pues, que no cotitzen, la qual cosa aquesta gent pot tindre la finalitat de fer-les créixer, fer-les cotitzar, o reflotar-les per tornar-les a vendre més endavant. Que té un grup de capital privat que no tenen altres. Un grup de capital privat el que té és diners. I amb aquests diners el que se'n pot anar és a comprar
més diners. O sigui, exacte. Comprar barat per vendre car.
L'objectiu de tothom és aquest, és a dir, o aconseguir un negoci que vagi generant pròsperament. Però que té aquesta gent, és això, són diners, bàsicament, i tenen la facilitat de captar, perquè tenen una reputació, diners per part d'inversionistes i entrar dintre aquest capital. Diferència entre capital públic i privat, és a dir, com hem dit, tu compres una acció d'Apple, avui la compres, demà la vens, no tens cap problema. El promig d'aquests fondos de capital privat són 5,5-6 anys que has de tindre de permanència dintre d'aquesta inversió, la qual cosa vol dir que si tu inverteixes aquí i vols vendre al cap de 3 anys, mayday, tenim un problema. D'acord?
És per un perfil d'inversor molt determinat.
És diferencial. No totes les companyies que existeixen al món, ni molt menys, és una petita part, són cotitzades, que són capital públic. La majoria...
Al revés, no? N'hi ha moltes menys.
Moltes menys. La majoria, absolutament, són privades. Que és qualsevol empresa que veiem al carrer és un capital privat.
Uh-huh. Aquesta xifra et sembla normal? Perquè estan parlant a nivell global, o sigui... M'està dient que la suma de tots aquests fons d'inversió, de tot el capital que hi ha en aquests fons privats, és de 500.000 milions d'euros.
Sí, podria
ser. És que a mi em mereix la xifra. Tu estàs acostumat aviam, a manegar-te més amb tants zeros.
No, me'n perdo també, Àlex, si soc sincer. Aviam, jo pot ser totalment raonable un número així, és a dir, per què? Perquè al final, en situacions com la que tenim ara, en la qual les borses ja han tingut un recorregut, que hi ha una estabilitat, es creen moltíssims fons de capital privat, moltíssims. Per què? Perquè et poden oferir una estabilitat, evidentment no es valora cada dia com la borsa, i després els rendiments que t'ofereixen per a l'inversor acostumen a ser relativament més elevats, pagant aquesta prima per il·liquidesa. Mm-hmm. Per tant, aquests nivells en època bona poden ser totalment normals.
O sigui, en un escenari de tipus molt baixos, de rendiment dels productes de renda fixa molt baixos, s'afavoreix la creació d'aquest tipus de fons?
Totalment. Pensa una cosa, és a dir, els grans endowments, plans de pensions americans, grans patrimonis, pensa que una gran family office, una gran part dels seus actius ho inverteixen aquí a vora del 30, 40, 50% amb aquest tipus d'actius, més que amb actius lligats a mercat.
I per què és l'expectativa d'inversió, has dit tu, que era molt més alta?
De rendiment?
De prolongament d'inversió, has dit 5 anys i mig, 6...
Perquè són projectes més a llarg que plaç, és a dir, tu inverteixes...
Sí, la rendibilitat cal buscar-la...
Suposem que invertim en un fons immobiliari que ha de crear tota una promoció a la pleta del Tarter.
Clar.
Quant temps trigues entre que decideixes, trobes els diners, crees la pleta i la vens.
Sí, sí.
Pot trigar 5,5 anys o inverteixes en una central hidroelèctrica. Quant temps trigues entre que...
Clar,
imagina que et diuen, ostres, anem a muntar un fons de capital privat per desenvolupar una tercera esclusa al canal de Panamà. Quant temps trigues a desenvolupar una esclusa al canal de Panamà? Pots trigar 6 anys, 7, 8...
O més i tot, sí, sí.
Clar, llavors un 5 i mig ens hem d'agafar com una mica un promig.
Mm-hmm. Molt interessant. Veus, ja ens ha traduït Carmona i ja ens ha posat a... facilet, no?, perquè entenguem l'Enric. Moltíssimes gràcies, Enric. Fins la propera visita.
Merci, Àlex.